matí. Informació, reflexió i entreteniment. Matí. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I un dijous més arriben els prescriptors carregats de molta cultura, de moltes propostes, així que també, si teniu alguna petició per ells, doncs ja ho sabeu, apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I nosaltres ja som a punt per presentar, doncs, els nostres prescriptors, que segur que no us deixaran indiferents amb les seves propostes. Avui ens acompanya en Paco Puig d'Espai Records, la botiga de discos de vinils que trobareu al carrer Joan Maragall número 8.
Bon dia.
També ens acompanya en Rafael Sabater de Sabadell Còmics, ja sabeu, al carrer Sant Antoni, número 34. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I el Jan Sabater, parlant del setè art. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Vinga, comencem, Paco, per tu, et
Perfecte,
sembla?
Sí,
doncs vinga, Rocío, posa'ns a la seva sintonia. A veure, ara em fas por. No sé si demanar-te si avui viatjarem fins a Bustoc o no.
Sí,
perquè com després passa el que vols.
Hem deixat penjats, pobre.
Molt bé. Per quin grup però vols començar?
Avui començarem per Pink Floyd.
Ostres.
Que no és que hagi tret un disc nou, però com que se celebra el 25è aniversari del Division Bell, ha sortit reeditat en un doble vinil de color blau, que originàriament era un sol LP.
Uh-huh.
Es considera, bueno, és l'últim disc d'estudi de Pink Floyd, encara que després van treure un àlbum que es titula Endless River, que eren jams i bueno, cançons descartades del Division Bell. I bé, doncs, com a curiositat, en aquest disc hi ha una cançó que parla la Stephen Hopkins, posa la veu en una cançó que es diu Keep Talking. Però nosaltres escoltarem What Do You Want From Me.
Que tenen una sonoritat, no?
Sí,
de seguida els doncs identifiques.
Tot i no haver-hi el Grand Waters aquí, van fer un disc molt, molt rodó. Sí, sí, perfecte.
La guitarra és molt bona. El Gilmour és molt bo amb la
guitarra. És boníssim. Sí. Boníssim. Un llenguatge molt personal i transmet moltíssim.
No, i a més ara també que convida doncs, a descobrir, no? Com ens has explicat aquesta anècdota que també participa en Hawkins,
sí,
doncs, també,
sí,
no?
Sí.
Ara jo m'agradaria escoltar-lo.
No?
Sí,
sí,
sí, totalment. I clar, els has anat a veure en concert alguna vegada?
Els Pink Floyd no, però Roger Waters sí, perquè no... Quan van venir l'última vegada no vaig badar. De fet, van venir a la gira del disc i no hi vaig anar.
No, jo tampoc. No, suposo que és una experiència brutal,
no? I tant, conec gent que hi va anar i, bueno, enveja.
Enveja, sí, sí. Doncs vinga, qui més ens recomanes avui?
Sí, mira, després parlarem d'un xicot jove, el Bruce Springsteen.
Joveníssim. Tots en peu, també.
Una jove promesa.
Exacte, sí, sí, home.
Sí, amb el Bruce Springsteen. Home, aquest l'hem vist tots, ja, aquest home. I diverses vegades, a més.
No, i aguanta, o sigui, els seus concerts és com no s'acaben mai, eh? Dius, em treus aquesta energia, brutal.
Vale, ja, tio.
Que vull marxar, para allà, no?
L'últim, el de fa un parell d'anys, fa un parell d'anys.
Sí, sí, a Barcelona, sí.
I ja, el tio se'n va als 70 anys, eh? I veus que està 3 hores a l'escenari saltant, cantant, una passada, eh?
No, i transmet molta positivisme, una energia bestial. És preciós veure-ho, clar. M'agrada més en directe que en estudi.
Sí, en aquest moment sí. Últimament, els últims discos... I aquest últim tampoc no.
Bueno, s'anava a parlar perquè, clar, és una novetat i és en Bruce, vull dir, no podem evitar-lo. Doncs bé, ha tret un disc que es diu, es titula Western Stars, i bé, en Bruce és una icona del rock americà, és un disc en el cantant s'allunya del rock and roll per acostar-se al so del rock sureny de l'Amèrica dels anys 60 i 70. És un disc bastant diferent, però fidel al que porta fent durant tota la seva carrera, amb cançons amb molt de sentiment. I per fer això s'ha doncs, arrojat amb una orquestra amb molta secció de vent i de corda. Escoltarem la cançó Tucson Train.
Fa de prescriptors i aquí escoltant ara Bruce Springsteen, abans Pink Floyd, i ara amb què ens sorprendràs, no?
Amb una altra joveneta, també. Que...
Una altra millennial, em sembla que toca ara.
Exacte, exacte. Sí, no, hem de tirar...
Però el primer millennial.
Sí.
Qui, a veure?
Doncs mira la Madonna.
Ostres, també d'en peus.
Sí, sí, sí.
També.
Bueno,
no.
Show me how you move your body. I said, come, do it good. You know how I like to party. sua boca. Mas essa sua dança me deixa maluca com auge safado. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, I think that you're losing your mind. You act like a fool, a fool all the time. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, I think that you're losing your mind. You're losing it. Eu não nego, ele é safado. E da por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele não quer compromisso. E na minha casa é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada. Ainda amo meu amor. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Eu me sinto no poder, mas esse cara é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Go, do it good, there's no rush, just move your body. I said go, do it good, you know how I like to party. Sarado, cuidado, mas esse seu toque me deixa maluca com ar de safado. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, you think that you're losing your mind. You act like a fool all the time. But today he's saying no way. Better throw the cachaça away. Boy, you think that you're losing your mind. You're losing it. Eu não nego, ele é safado. Ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele não quer compromisso. E na minha casa é perigoso. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada.
Doncs sentim a Madonna, una altra Millennials.
Sí.
Però que, escolta'm, feia temps, no?, que no treia cap disc, no sé si 4 anys o així.
Sí, 4 anys i alguna cosa, sí. Uh-huh. Aquest el va treure, de fet, un mes després de la seva actuació a Eurovisió, que va ser una mica polèmica, no?, però bueno. Bueno, aquí s'ha rodejat de gent bastant actual d'aquests del món del mainstream i això, doncs, com és la...
Maluma.
La Maluma.
No? El Maluma. Exacte. El Maluma.
El Maluma, Maluma. Perdó, perdó.
Mira, està trucant Maluma. Està molt preocupat.
Què esteu fent? Sí, sí.
I què és el que destacaries d'aquest
disc? Bueno, és un disc que té molta influència del fado portuguès. Uh-huh. De fet, ella viu allà des del 2017, cosa que no sabia.
Jo tampoc.
No.
Bueno, per això he triat aquesta cançó, que trobo que es nota molt, no, la influència que té d'aquest tipus de música. I bueno, doncs aquí també ha col·laborat una noia que es diu Anita, uh-huh, que és una estrella musical a Brasil i dels països llatinoamericans.
Doncs, com sempre, la reina del pop,
reina
que
del pop, sí,
és molt llesta, que sempre sap, doncs,
s'adapta bé
aprofitar,
els temps que
corren. Exacte, sí. Les col·laboracions, la gent que triomfa en el moment i sempre sorprèn, encara que sigui molt mainstream,
sempre,
no?
Sí,
sempre
sí,
ha estat el seu estil,
exacte,
també.
Sempre.
No decepciona.
Ella s'adapta.
Ella s'adapta. I ja està, no?
Bueno, i tenim també, retornarem a lo del tema de Woodstock, del 50 aniversari. També parlaré d'uns xicots, també...
Jovenets, també.
Sí, molt joves, molt. La Creedence Clearwater Revival, que, bueno, que és una de les bandes que...
Brutals.
Brutals, sí.
Per mi,
brutals. Institució dels Estats Units, amb el John Fogerty al capdavant. Un grup que va durar pocs anys, però va ser molt prolífic. Amb només 6 discos van crear una gran multitud d'himnes dels anys 60. Potser no els coneixeran pel nom de la banda, però les cançons segur que si les sents et sonen gairebé totes. Pel·lícules de Vietnam i, uh-huh, i de hippies, bueno. Bueno, i la cançó que hem triat és Born on the Bayou.
I'm
I com sempre, doncs, en Paco ara ens descobrirà una sorpresa, a veure que...
Sí, de fet, aquest agost sortirà editat per primera vegada el seu mític concert de Woodstock, que no existia en format, diguem, oficial. Hi havia bootlegs i pirates, però amb bona qualitat i amb bon so, aquest agost sortirà en format físic, amb vinil i LP. Vull dir que els fans estem d'enhorabona, que... És imprescindible tenir això.
Sí, jo crec que tothom hauria de tenir el seu vinil o el seu disc, però...
El seu CD, sí, el que faci falta.
I escoltar de tant en tant.
Són clàssics, a més, atemporals.
Ah, ja està, sí senyor.
I que passen molt bé, no? La seva música encara es manté, doncs, com molt actual.
Molt, sí. El que deien Rafael, el bo sempre perdura, no?
Sí.
Quant al pas del temps.
Sí.
Vinga, doncs ara canviem, deixem la música i ens anem al cinema. Va, Rocío, sintonia. La sintonia del cinema.
Cinema.
Vinga, Jan, a veure, explica'ns, hi ha moltes novetats aquest cap de setmana o com coincideix amb la revetlla? Sí?
Bueno, però avui sobretot parlarem d'animació.
Ah, molt bé.
I és que estem en un moment de que és molt important de l'animació, per una banda, doncs perquè fa uns caps de setmana, bueno, el cap de setmana passat va acabar una cosa molt important, que si parlava del festival de Woodstock, doncs també va acabar un festival, que era el festival d'en si, que és el gran festival d'animació a tota Europa i al món. Va ser la 41a edició i, doncs, dels últims anys ha agafat tanta fama que aquest festival s'ha anat repetint cada anualment, quan abans era cada 2 anys. I aquest any no ha tingut potser tanta força com, per exemple, l'any passat, però tot i així sí que ha deixat unes quantes pel·lícules que són molt, molt destacables. Primer de tot, la que era la gran preferida per guanyar el cristall del llargmetratge, que és el gran premi d'en si, que era Buñuel en el laberinto de tortugues, que és una pel·lícula d'animació espanyola dirigida per Salvador Simón Bussom, que no és un director molt famós perquè només havia fet algunes sèries a Indonèsia. Sí, no era pas molt famós, però ha fet una pel·lícula basant-se en un còmic sobre la història, la vida del Luis Buñuel, el director de cinema espanyol, i doncs era per molts la gran preferida per guanyar el premi. Però en si hi ha una gran tradició, i és que el preferit no s'emporta el premi. Sempre, cada any passa. I només es va conformar únicament amb un dels premis del jurat. Però la que va ser la gran guanyadora va ser I Lost My Body, que podem sentir el tràiler, tot i que està en francès, per practicar.
Est-ce que tu crois au destin?
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Ouais.
Et qu'on pourrait rien changer.
À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel.
Un truc comme quoi?
Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire parce qu'au final ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu
et
fais
après?
Quoi?
A veure, què passa? Després què passa?
Doncs... com acostuma a passar també en si, la que acaba guanyant el cristall al millor llargmetratge i també va guanyar el premi a l'audiència, acostuma a ser la més rara, per dir-ho d'una manera, la més fantasiosa. I és que estem parlant d'una pel·lícula dirigida per Jeremy Clapin, que tampoc no és molt famós a nivell mundial, però sí en el festival d'en si, ja que sempre ha fet molts curts i ha guanyat bastant en el festival. I es tracta de la història d'una mà que l'han separada del seu cos, l'han tallada...
Ai, pobreta.
I que està buscant per tot arreu per trobar-lo. I va recordant les seves vivències de quan formava part del cos.
Ah, que xulo, no?
És molt xulo.
Segurament serà una pel·lícula bastant curiosa de veure. I de moment, però, encara no la tenim aquí. Encara no la podem veure a nivell espanyol. I el més probable és que no la puguem veure en els cinemes.
Vaja.
Fins molt. I és que... tant aquesta d'I Lost My Body com la de Buñuel, que sí, ja la vam poder veure, i com una altra de les guanyadores, que és Away, que és una pel·li austríaca que va guanyar el que seria el premi a millor pel·lícula estrangera, totes tres han sigut comprades per Netflix.
Ja veus.
Sí. Doncs mira, afortunadament, perquè si no, no les veuríem. Sí, si no, no les veuríem. La gent critica molt aquestes plataformes i jo moltes vegades penso, almenys pots veure, no? Perquè avui dia a les cartelleres tots aquests títols més independents o no arriben o si arriben en una setmana o dues ja, ja els deixen.
Que poderes són aquestes plataformes,
No, no, brutal,
ja compro, brutal, no vull ni que es passi pel cinema, ja directament la compro jo. I pagues diners i és curiós, eh? Com ha canviat.
Com ha canviat el món. Totalment.
Sí, a més Netflix està agafant molta tendència amb aquest festival, com que tampoc no és el més comercial, però sí que té molt de renom dins de l'animació, està agafant molt aquesta tentativa d'anar comprant, i justament ja no és el primer cop que ho fa, i ho va fer l'any passat amb la que va ser el Buñuel de l'any passat, perquè també era la preferida, va guanyar el premi a la crítica, va guanyar el premi a l'audiència, però no va guanyar el de millor llargmetratge, que se'l va endur Furant, una altra pel·lícula francesa, i és El pan de la guerra. Doncs aquesta també la va comprar Netflix, fa un any que està a Netflix, i justament aquesta setmana, aprofitant que és el festival, Netflix ha decidit fer una petita mostra en cinemes. O sigui, aquí a nivell espanyol s'ha estrenat en petits cinemes, aquí a Sabadell no la podem veure, a Barcelona potser en algun cinema més així alternatiu, com el Verdi, sí que es podria veure, i que també és una pel·lícula que aconsello molt, que és una pel·lícula dirigida per Nora Twomey, que és una directora irlandesa d'una companyia molt, molt important que ha agafat molt de pes a l'animació europea aquests últims anys, que és Cartoon Saloon, i que és una pel·lícula extraordinària que és, tracta sobre la història d'una nena afganesa que viu en una família on només té un pare, la mare i les germanes, i un nen petit, molt petit, un germà molt petit. I els policies s'emporten el seu pare. I què passa? Que la família queda penjada perquè no té un home que la tiri, no té un home que pugui anar a comprar, que pugui fer negocis, i el que ha de fer la nena és, com que encara no està formada molt físicament, encara joveneta, doncs disfressar-se de nen per tal de poder negociar, per tal de poder comprar, poder fer negocis, poder tirar la família com pugui. I és una pel·lícula molt recomanable que la podeu veure a Netflix.
Molt bé, tu.
Molt bé, no?
M'agrada moltes les propostes. I què més? Portaves alguna més?
Sí, a part d'això, com he dit, és un moment clau per l'animació per dos costats,
general,
per una banda,
sí,
per en si, i l'altra és que demà s'estrena una pel·lícula, Toy Story 4, que podem sentir.
Woody, ¿por qué estoy vivo? Eres un juguete. Perteneces a Bonnie. ¡Estos son tus amigos!
Woody, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una. Tengo todas las preguntas.
¿Quién quiere irse de viaje?
¡Yo!
¡Vacaciones!
¿Necesitas ayuda?
No, yo me encargo.
Brutal, eh? A més, jo sóc molt fan de Toy Story. Em sembla brutal. I parla'ns d'aquesta estrena, que és una mica especial.
Per començar, és molt especial perquè ahir, a Barcelona, vam tenir el Tom Hanks, que fa la veu de Woody, aquí, per tal d'estrenar-la, així que ara mateix està molt de nom aquí, a la capital catalana. Tot i així, cal destacar que és la primera, però estan seguint la tendència de Toy Story de que ni la pel·lícula està dirigida ni està escrita per John Lasseter, que és el creador de Toy Story, sinó que han optat per Josh Cooley, que és un jove director que no és molt vist, o sigui, dins de Pixar només havia fet un curt sobre, que es diu La cita de Riley, que és el curt de la pel·lícula d'Inside Out, o sigui, no havia fet molt, i li han donat les claus per a dirigir aquesta pel·lícula. Tot i així, tot i que ni el guió ni la direcció és de Lasseter, sembla que això està guanyant molt de pes, i és que molts estan dient que és, si no la millor de les millors pel·lícules de Toy Story i de Pixar, estan dient molt.
Carai.
I, en teoria, però el que diuen, serà l'última pel·lícula on podem veure Tom Hanks fent de Woody i a Tim Allen fent de Buzz. En teoria.
En teoria, sí, sí.
I és que aquí a... aquí podem entrar una mica amb el tema de la relació entre Pixar i Disney. I és que quan Disney va comprar Pixar, els van fer firmar la cessió del dret d'explotació de personatges. El que vol dir que si vol, Disney pot fer més pel·lícules de Pixar. I Pixar no s'hi pot negar. O sigui que el més probable és que o tanquen la saga d'una manera que no es pugui continuar, o si Disney vol, pot anar apretant, 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 fins que fins que s'acabi.
Com tota la saga.
Sí. Com tota la saga, sí, totalment. I també la gràcia d'aquesta estrena és que també s'ha fet en primícia a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Exacte.
I també altres hospitals, em sembla que eren de Madrid, no? Que això, igual sí. que es feia doncs, a diferents cinemes, estava molt bé que tinguessin doncs, aquesta sensibilitat, no? I que costessin doncs, aquesta projecció a nens i nenes que estan ingressats als hospitals. Doncs em sembla molt bones les propostes que ens has portat i ara anem amb el Rafel, però ha arribat al Pau Durant perquè encara ens queden entrades.
Sí, és un apunt molt ràpid. Si voleu guanyar les entrades pel diumenge 23 als 6 tocats, dels quals n'hem parlat fa una estoneta, de la companyia de teatre Acadèmia Belles Arts de Sabadell, truqueu ara mateix al directe 93 747 87 87 i podeu guanyar aquestes dues entrades pel diumenge per anar a veure 6 tocats.
Doncs vinga, que és altament recomanable. I ara sí, Rocío, posa'ns la sintonia, que en Rafel porta molts còmics avui. Vinga, Rafael, per quin vols començar? Perquè portes petits tresors, avui.
Va, ara, abans de còmic, escolteu, escolteu. Això no necessita...
No necessita presentació.
Ni presentació ni res.
Home, ell de gallina.
Que fa llum els convidats van arribant i van omplint tota la casa.
Doncs perquè escoltem aquesta cançó, doncs perquè s'han presentat dues novetats, Norma Editorial ha tret dues novetats alhora sobre el Cissa. Aquesta fantasia,
il·lusió,
aquest
no?
món de fantasia, lliga molt amb el còmic. Realment, aquests mons onírics del Cissa i tot això no s'havia portat mai en còmic i amb una col·laboració del Cissa i Norma Editorial s'han publicat dues novetats. Una és infantil, que m'agrada molt, 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 que es diu De les tristors en farem fum.
Com
és una estrofa del disc. I en aquest cas, doncs, què tenim? Doncs tenim un missatge pels nens de que hem d'acollir. Hi ha molta gent que el món està patint i hem de ser un país acollidor, que és, al final...
que és el missatge que transmet
la cançó,
que no hi ha casa de ningú. Qualsevol
pot sortir el sol, transmet aquest missatge, passeu, que casa meva és casa vostra. I en aquest cas doncs, tenim gent de nens de tot el món doncs, que tenen els seus problemes, doncs, n'hi ha doncs, que tenen inundacions, per exemple, tenim en un país molt llunyà hi ha hagut una inundació i hi ha nens que no tenen casa, que els ha quedat assosada, doncs segur que a aquests nens els encantaria venir a la festa d'en Jaume. Després tindrem uns altres nens que, doncs, que estan passant fam, que no hi ha gaire menjar, a l'Àfrica, doncs veniu també a casa d'en Jaume. Després hi ha uns altres, que seria Síria, per exemple, per les imatges, seria que hi ha guerra, les cases estan desossades, els nens han de fugir. I bé, i és aquest missatge doncs, que a casa nostra doncs, hauria de capiguer-ho tothom, tota persona que està passant, que ho està passant malament, doncs, l'hauríem de poder acollir i al final fer una gran festa. Amb la segona novetat...
Que... És un llibre preciós que jo crec que fins i tot a les escoles haurien de tenir perquè pots treballar des de valors, el tema dels refugiats, però també la llengua, la música, no? O sigui, que podria ser molt transversal. Ens agrada molt.
És una obra, a més, està molt ben trobada amb la cançó.
I les il·lustracions precioses també, eh?
Sí, 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 acompanya molt bé.
Molt bé.
I l'altra novetat és, hi ha un còmic per adults que es diu simplement Cissa, els anys galàctics, està guionitzat pel Josep Maria Polls i el dibuixant és el Manu Ripoll, està publicat per Norma Editorial, m'acaba d'arribar avui mateix perquè no està ni a la venda, es fica a la venda demà, però ha arribat aquest matí i l'he agafat ja perquè així ja pogué presentar-lo, fer la presentació. I en aquest cas tenim una biografia del Cissa, el món interior d'aquest cantautor galàctic, com es feia dir,
sí,
i també dels seus alteres egos, com per exemple el Ricardo Sofa, que durant un temps va canviar de nom i va ser el Ricardo Sofa, ha fet discos amb diversos noms. I en aquest cas doncs, tenim això. No me l'he pogut llegir encara, més o menys sé d'acabar, i és això, és una mica una biografia de tots aquests anys, a partir dels anys 60, d'aquesta moguda de la nova cançó i tots aquests mons uniris que sempre ha treballat tant el Cisa li encanten. I bueno, el dibuix del Manu està molt, molt, molt bonic. A més, adapta molt bé l'essència del personatge, el veiem amb aquells cavallots dels anys... quan tenia aquella cavallera. I bé, és una miqueta doncs, que veure la vida d'aquest cantautor tan nostre i que ha fet cançons tan... boniques com aquesta.
Brutals, cançons brutals i que jo crec que calia fer aquest homenatge a en Cisa, o sigui que felicitats també a Norma. Què més? Que tens encara dos títols més.
Doncs mira, ara també no ens allunyem gaire de la... No de la fantasia, però sí. Mira, El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza. I això ho publica Random Comics, i tot i que pot semblar que estem parlant de fantasia i de Jules Verne, és una història real, que és Alexander von Humboldt, és un científic que a finals del segle XIX va visitar tot Amèrica durant 5 anys, pagat pel rei Carles IV d'Espanya, li va pagar el viatge, teòricament perquè recollís informació de tots els animals, perquè ell era botànic, era zoòleg, però també era especialista en mines. Era expert en mines, que això és el que li interessava a Carles IV, perquè a part de que l'excusa era per recollir plantes...
La biodiversitat noves, també volia veure
també
les mines, no?
Volia les mines on hi havia els ors, i la seva feina era anar a buscar també mines d'or per poder mantenir el poder de l'emperador. El problema és que a ell li agradava molt més aquest nou món que va descobrir de plantes desconegudes, d'animals que no havia vist mai, el va entusiasmar en tant que... va deixar molt de banda el tema de buscar or, amb el qual es va guanyar l'enemistat del rei i dels governadors de cada país, de Venezuela i de Colòmbia. Els governadors deien, bueno, però on està d'or, perquè nosaltres el que volem és or. I ell els hi portava plomes, els hi portava fulles...
Aquestes mines només he trobat plantes, saps?
Ja pots fotre el camp i porta'm el que volem, que nosaltres és l'or, no? I doncs durant 5 anys aquest científic va estar investigant, té multituds de rius, muntanyes, coves, de tot el seu nom. Humboldt és tot Amèrica, tant al nord com al sud, doncs hi ha rius de tot amb el seu nom, perquè realment va descobrir moltes coses. Va lluitar pel respecte dels indígenes, quan a Espanya precisament no se'ls respectava, sinó se'ls considerava segona. Ell va estudiar tots els indígenes i tota la seva cultura i va sempre lluitar pel seu reconeixement.
Doncs m'agrada l'homenatge i a més m'agrada molt, Rafael, les il·lustracions i com està fet la composició. És brutal, molt creatiu.
És el que anava a dir, que la dibuixant, la Lilian Melcher, no és dibuixant real, sinó que és dissenyadora.
Es nota.
Si t'hi fixes amb el dibuix, veus que no és una gran dibuixant. Perquè, però en canvi, com a la composició, el disseny és brutal, perquè hi ha pàgines que hi ha fulles, hi ha fulles composades com si fossin collage, hi ha pàgines retallades, està tot com si fossin collage, més que un còmic.
No, hi ha pàgines que dius, és que faria un pòster, saps, d'aquesta pàgina.
És ben bé un collage, i realment, visualment, és preciós, la història està molt bé, i realment tot està molt rodó. És una obra molt, molt, molt recomanable.
I tens una última?
Una última, si ens va, tenim un minutet.
Vinga, perquè Déu-n'hi-do, quina proposta.
Va, escolteu aquesta cançó. Doncs estem parlant dels Beatles, Helter Skelter, dels Beatles, una cançó mítica que està considerada la precursora del rock dur, aquesta cançó. Jo no ho sabia, m'ho vaig descobrir, és curiós,
Va ser home, real... sí, és que les guitarres, no?, i l'energia que té.
Sí, 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 va inspirar molts grups per dedicar-se al rock dur. Mira, és una curiositat. Doncs tenim una biografia en còmic del Charles Manson, Aquell personatge, no sé ni com descriure-lo, perquè sí, que va crear una secta, que i arrel d'aquesta cançó li va inspirar crear una secta i intentar governar el món. Una secta hippie, ell era un paranoic total i va crear això, no? un personatge que al final va acabar matant a la Sharon Tate, que era la dona del Roman Polanski, dels anys 68-69, crec. O sigui, va ser un autèntic drama i ara aquesta biografia està molt bé.
Doncs totalment recomanable, per veure la bogeria d'aquest Charles Manson, que realment va copsar amb la tràgica mort de la dona de Polanski. Moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.